Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'informe Salut Infantil a Sabadell, que estem desgranant aquests dies, ens està deixant dades més que preocupants. Els índexs de sobrepès i obesitat cada cop més alts. Hem de sumar-hi també que la pràctica d'activitat física diària cada vegada és menys freqüent entre els infants. Els investigadors responsables de l'estudi apunten que cal fer una reflexió com a comunitat per capgirar aquesta tendència. L'investigador Jeroen de Bond n'ha parlat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Sobretot aproximar-se als canvis de vida no és una cosa solament individual, sinó és hem de mirar tota la comunitat, tant des dels municipals, l'Ajuntament. Bueno, l'Ajuntament està fent un esforç, i no sé si heu vist l'informe que està millorant totes les, sobretot al voltant de les escoles, millorar els nivells d'activitat física, però també a nivell individual també hem de fer la nostra part.
L'estudi INMA fa un seguiment a un grup de nens sabadellencs des de l'embaràs fins a l'adolescència. De seguida l'abordem. Abans, titulars. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
El programa Ciutat i Escola s'amplia.
Tres entitats locals s'afegeixen aquest curs a les activitats que ofereix el projecte. Són ETOS, la Fundació Vicente Ferrer Sabadell i la Fundació Naturgy. Enguany es faran 400 activitats durant tot l'any.
El Partit Popular demana neutralitat als edificis i espais públics.
El grup municipal ha registrat una instància que insta l'equip de govern a respectar una resolució del Tribunal Superior de Justícia en relació a aquest tema. Esteban Gessa és portaveu del PP.
Ja està bé de creerse que la calle es suya, ya está bien de creerse que el consistorio es solo de unos pocos y ya está bien que tengamos la vía pública llena de propaganda, como he dicho anteriormente, independentista y secesionista y que el ayuntamiento no haga absolutamente nada.
L'acció se suma a una campanya que està duent a terme el Partit Popular en diversos municipis.
L'Ontinyent posa a prova el Sabadell.
L'equip valencià arriba a la nova Creu Alta amb 250 minuts seguits sense encaixar cap gol. Per contra, els de Toni i Saligrat encara no han guanyat a casa, deute que volen saldar diumenge. A l'Hotel Suís, a partir de les dues, escoltarem els dos entrenadors en la cita d'aquest duel.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Quina és la previsió del temps de cara al cap de setmana? Un cap de setmana, per cert, en el qual canviem d'estació. Diumenge comença la tardor. Roc Mateu, molt bon dia.
De mica en mica ja comencen a arribar alguns núvols alts i prims pel nord-oest del país i serà la tònica d'aquesta tarda. Aniran creuant bandes de núvols alts, potser una miqueta més compactes cap al final de la jornada, amb també el creixement d'alguns núvols a punts de muntanya, especialment del Pirineu i el Prepirineu, on localment, sobretot al sector oriental, a les zones properes del Ripollès, Berguedà, pugui descarregar algun ruixat, algun xàfec local. Malgrat això, avui no seran considerables aquestes precipitacions. Amb unes temperatures que ara mateix comencen a pujar una miqueta, sobretot cap a l'interior del país, en canvi cap al nord-est, lleugerament més baixes, a l'espera que tindrem un cap de setmana plenament d'estiu, ambient càlid o calorós, fins i tot amb moltes estones de sol i alguns núvols que creixeran sobretot a la tarda, punts de muntanya del Pirineu, i demà dissabte també hi haurà alguns intervals de núvols baixos cap a la costa central. I finalment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic a aquesta hora. Eva Malús, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora que s'estan fent a la línia R8 de Rodalies hi ha un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, el tram afectat. D'altra banda, amb motiu de les festes de la Mercè, aquesta nit la nit de demà i la de demà passat, metro, tramvies i línies urbanes de ferrocarrils de la Generalitat donen servei ininterromput. A més, dilluns, nit del Piromusical, es reforçaran les línies de metro 1 i 3 i la línia L8 de ferrocarrils de la Generalitat que porten a la plaça d'Espanya. Finalment, us informem que dilluns el servei de trens de Rodalies de Catalunya serà el corresponent a un dia festiu en totes les seves línies. De moment, és tot des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Eva. Bon cap de setmana. I pel que fa al trànsit, els problemes habituals a aquesta hora a les rondes de Barcelona, amb algunes retencions en els dos sentits de la marxa, cap al nus de la Trinitat i també en direcció Llobregat, i també circulació amb congestió durant 1,5 km a l'autovia A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí i en direcció cap a Lleida. Ara mateix hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. 6 de cada 10 nens sabadellencs no fan ni una hora d'activitat física al dia, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut. És una de les conclusions del projecte INMA, que analitza els hàbits d'un grup d'infants de la ciutat, des de l'embaràs i fins a l'adolescència. Nens cada cop més sedentaris, amb una alimentació cada vegada més allunyada de la reconeguda dieta mediterrània, provoca que els índexs de sobrepès i obesitat a Sabadell s'hagin enfilat fins al 30%.
Els investigadors de l'Institut de Salut Global, artífexs de l'estudi, afirmen que el canvi de rutines no ha de ser només una qüestió de les famílies, sinó de tota la comunitat. En aquest sentit, apunten que, tot i que el nivell socioeconòmic pot ser un factor determinant, hi ha alternatives per fomentar l'activitat física entre els infants sense que suposi una despesa. Alicia Avellán és investigadora del projecte INMA.
Potser per motius econòmics no poden apuntar-se extraescolars d'activitat física, però també hi ha alternatives que no impliquen haver de pagar un extraescolar un cap de setmana o amb amics, amb altres familiars. Si agafem entre tots uns hàbits saludables i hàbits actius, per exemple, petites coses, en comptes d'agafar el cotxe per anar a l'escola en un trajecte que pot ser de 15 minuts caminant o 15 minuts en bicicleta, doncs si podem fer aquest canvi, millor.
Part de l'explicació d'aquest sedentarisme és la incursió de les noves tecnologies a la nostra vida diària, i és que l'estudi recull que, de mitjana, els nens sabadellencs estan davant d'una pantalla 3 hores al dia. Aquest fenomen, a més, també repercuteix en la qualitat del son. Jeroen de Bond, que investiga l'obesitat en infants sabadellencs, recomana no mirar cap pantalla mitja hora abans d'anar a dormir per evitar trastorns.
Entre 9 anys hi ha una recomanació de 9 a 11 hores de son, i bueno, això s'està complint. El que ara també cada cop es veu la importància també de que mitja hora abans no es utilitzen les pantalles, la llum blava que diem dels mòbils, de la televisió, i això és com un nou el que hem de mirar ara, de quants nens miren la tele abans d'anar a dormir, perquè això sí que té un efecte sobre la qualitat de son. Si utilitzes moltes de les pantalles mitja hora abans d'anar a dormir.
Núria Mateu és membre d'una de les famílies que participen a l'estudi, que considera molt útil perquè la fa ser més conscient de totes les coses que fan bé i també les que cal millorar. Mateu assegura que de vegades és difícil seguir els consells.
És difícil el tema aquest, doncs, de per exemple, no, la mitja hora aquesta abans d'anar a dormir, que no vegin una pantalla, perquè moltes vegades després de sopar i tal, doncs una miqueta, no?, de dibuixos animats o una miqueta, aquestes coses costen. I entre setmana costa menys perquè està més clar, no?, però per exemple entre setmana i tal, i clar, és un moment també de que baixes i tenim tots la sensació de que, ostres, mirar la tele, inclús nosaltres, no?, ara els nens ja són a dormir, mirem les notícies i ens n'anem a dormir nosaltres.
Tots tres han participat avui al programa al matí d'aquesta emissora. Ho han fet l'endemà que es presentés oficialment l'informe Salut Infantil a Sabadell.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Continuem endavant. Tres noves entitats s'uneixen al projecte Ciutat i Escola durant aquest curs. Són la Fundació Naturgy, l'Associació Ethos i també la Fundació Vicente Ferrer Sabadell. En total, 65 entitats i empreses de tot el municipi han organitzat 400 activitats per als diferents centres educatius de la ciutat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El programa Ciutat i Escola torna amb força a Sabadell. Aquest any s'han programat 45 activitats més que en edicions anteriors i també compta amb noves incorporacions corporacions pel que fa a les entitats organitzadores. En primer lloc, la Fundació Naturgy s'estrena aquest servei per poder oferir activitats relacionades amb l'energia. En segon lloc, l'associació ETO realitzarà tallers als centres educatius sobre la prevenció en el consum de drogues. Finalment, aquest curs, la Fundació Vicente Ferrer Sabadell oferirà activitats sobre la realitat que viuen molts joves a l'Índia. Joan Berlanga, primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació, explica quina és la peculiaritat del programa Ciutat i Escola de Sabadell.
A tots els municipis hi ha algunes activitats que fan per les escoles, o fan els museus, o fan itineraris naturalistes, però la globalitat d'àmbits tecnològics, de robòtica, d'anglès, de francès, de temes ètics, de tema de cinema, de tema matemàtica, de tema aquesta dimensió esportiva, aquesta dimensió tan ampla és una particularitat de la ciutat que ja té de fa anys i que és un dels motius d'orgull de la regidoria d'educació des de fa anys.
Des de l'Ajuntament i les diferents associacions també s'ha volgut donar un impuls a les llengües estrangeres. Per aquest motiu s'han programat 40 activitats en anglès i 31 en francès.
La família del Dylan, un sabadellenc de 5 anys amb una malformació a l'esquena, creu que en un o dos mesos ja hauran aconseguit els 50.000 euros que necessiten per operar el seu fill. A més, ara arrenca una nova etapa de la campanya de recaptació de fons amb la venda de motxilles solidàries per a tota la ciutat.
La mare del Dylan, Vanessa Sánchez, ha tornat al matí de Ràdio Sabadell per portar una bona notícia. El seu fill pateix la síndrome de Soto, conegut com a gegantisme, amb una escoliosi que li corba l'esquena i li impedeix que li creixi un pulmó i li provoca molts dolors, però finalment la família el podrà operar a l'estranger ben aviat.
Llevamos 45.000 euros, nos quedan 8.000, nada, estamos en esa recta final. Hay muchísimos proyectos todavía, muchísima gente que sigue proponiéndonos cosas, pero vamos, yo creo que la semana que viene ponemos fecha ya, porque yo creo que entre octubre y noviembre hemos terminado de conseguir de recaudar ese dinero.
És a dir, que en un o dos mesos ja podran posar data a la intervenció, i això ho han aconseguit per un intens estiu en què han recorregut totes les escoles de la ciutat i tots els càmpings de la costa. L'Oli Raya, de l'escola Vedruna Immaculada, és un exemple de la implicació de la ciutadania en aquest cas.
Hem començat aquest curs amb les motxilles pel col·le, ara ja tornem a tenir per aigua, com que està tornant a ploure, sembla que plou pel Dylan, i tot això, i fem tot el que puguem. També tenim unes bares que vam fer un curs de punt. Llavors vam fer una manta solidària, la vam sortejar el dia del final de curs i bueno, vam agafar uns diners pel Dylan, que tot el que sigui és benvingut.
Els pròxims mesos hi haurà una botifarrada popular i un torneig de petanca per acabar d'arribar a la xifra definitiva.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2. Esteban Gessa, portaveu del Partit Popular de Sabadell, ha anunciat avui que ha presentat una instància a l'Ajuntament per obligar l'alcalde Matías Serracant a retirar tots els símbols partidistes de l'espai públic. Els conservadors fan referència a la pancarta de l'Ajuntament, als llaços grocs que hi ha en diverses portes d'edificis municipals, però també als llaços pintats al carrer o penjats en arbres, fanals i ponts de la ciutat.
El Partit Popular de Sabadell se suma a una campanya que la formació està duent a terme per diversos municipis catalans, on demana per vies administratives que els executius independentistes retirin elements partidistes dels carrers. Esteban Gessa és portaveu del grup municipal.
Acabamos de registrar en el ayuntamiento una instancia exigiendo al alcalde de la ciudad y a todo su gobierno que retire de la vía pública todos los elementos partidistas, como lazos amarillos, como pancartas con la que preside el consistorio en la fachada del ayuntamiento, como lazos amarillos en los centros cívicos, para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Una resolució que es va fer pública el 24 de juliol d'aquest any. Per aquest motiu, Daniel Serrano, president del PP de Barcelona, considera que si Serracant no compleix amb la demanda dels populars, el poden portar a la Fiscalia, ja que estaria cometent un delicte de prevaricació.
En el caso de que estos alcaldes no atiendan a la exigencia que se les practica con la misma, acudir a la vía jurisdiccional con todas las consecuencias, es decir, acudir a la Fiscalía en defensa de los derechos y libertades que nos asisten a todos los catalanes y no solamente a los separatistas. No es la primera vez que el Partido Popular de Cataluña lleva a un alcalde separatista a la Fiscalía. La semana pasada lo hicimos con el alcalde de Sardañola y por lo tanto no nos va a temblar el pulso para presentar las denuncias que sean preceptivas y necesarias, insisto, en defensa de los derechos y libertades de todos los catalanes.
Serrano també ha qualificat d'arguments low cost que els partits independentistes afirmin que els llaços grocs no són partidistes, sinó que defensen la llibertat de presos polítics.
Avui sóc feliç, m'he vist la rialla al mirall.
La penúltima festa major de la ciutat serà la de Calllong. Des d'ahir ja es poden veure les primeres escenes de festa al barri amb el muntatge de les fires i dels enterimats al Parc d'Odessa, centre neuràlgic de la festa. Com ens tenen acostumats, els veïns han dissenyat un programa d'actes amb molta música, espectacles familiars i també, Pere, àpats populars.
Exacte, aquest vespre donarà el tret de sortir de la festa el pregó a càrrec de l'alcalde Matías Serracant i el regidor Miquel Soler. Posteriorment hi haurà la disco mòbil, que no es podrà allargar molt perquè dissabte el dia està ple d'activitats. Xocolatada popular, festa de l'escuma, pallassos al Parc d'Odessa i ball de festa major a la nit. Però l'activitat intensa continua diumenge, com explica el president dels veïns, Federico García.
El diumenge a les 10 de matí de Botifarrada. La Botifarrada és el més important que hi ha. Després l'actuació del Carlos Rociero, l'actuació del grup musical Nerea, el grup d'animació musical de Jaume Barri, el grup de ball de Carmen Melsa, i després a les 20 hores activitats de música dirigides per la música que tenim allà a Canllong.
La festa acabarà a la nit amb el cremat a les 9, la traca i el final de festa.
Més notícies. Ciutadans titlla de fracàs estrepitós la gestió sanitària de l'executiu local.
El regidor Adrián Hernández ho ha dit l'endemà que s'hagi fet públic que les obres d'ampliació del taulí es retardaran perquè s'han de tornar a adjudicar per desavinences amb Acciona. Hernández lamenta que el mandat acabarà sense que s'hagi posat ni una pedra del projecte frontal Gran Via, tot i que el govern municipal, diu el regidor, l'ha venut com l'operació estrella del mandat.
Sabadell acull demà la jornada seguint prenent partit per recordar els fets de l'1 d'octubre i obrir una reflexió sobre cap a on ha de caminar el moviment independentista.
Al matí s'han programat les activitats de debat i reflexió a la sala quartera de Can Capablanca. Sergi Grimau, membre d'Endavant, defensa que la independència no es conquereix amb declaracions institucionals.
Entenem que la independència no és un fet aïllat, no es pot conquerir amb una sola declaració institucional, i entenem que la independència real és la que va en la lligada amb la conquesta de totes les sobiranies en tots els àmbits, és a dir, la sobirania econòmica, cosa que es va demostrar clarament a l'1 d'octubre, la conquesta de sobirania energètica, la conquesta de totes les sobiranies, diguéssim, per prendre decisions en tots els àmbits de la nostra vida.
Al vespre hi haurà l'acte central davant de l'estació dels ferrocarrils de Can Feu Gràcia i participaran, entre d'altres, Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, i Bernat Pagaroles, marit de Carme Forcadell.
Accident al pàrquing del Mercat Central.
Segons ha informat la policia municipal, un vehicle sense control procedent del carrer Coromines va xocar ahir al migdia contra dos turismes més estacionats dins aquest aparcament, tot plegat després de trencar al seu pas la barrera d'accés al pàrquing. La conductora, una dona de 71 anys, va resultar ferida lleu i traslladada del taulí.
La cadena vallesana de supermercats Condis obre un nou establiment a Sabadell.
Es tracta d'un Condis Express que estarà situat al número 116 de la carretera de Barcelona. El local tindrà una superfície de 180 metres quadrats i tindrà un horari comercial ininterromput de dilluns a divendres de 8 del matí a 11 de la nit. Amb aquest establiment, Condis ja compta amb més d'una vuitantena de botigues al Vallès Occidental.
I primer premi de la Loteria Nacional a Sabadell.
Un establiment de l'Avinguda Barberà ha consignat el primer premi del sorteig celebrat el dia 20 de setembre. El número de la sort ha estat el 26.140.
El Teatre Sant Vicenç estrena temporada aquest dissabte amb l'obra La Botiga dels Horrors. musical és una adaptació de la pel·lícula amb el mateix nom, estrenada l'any 1960 i dirigida per Roger Corman. Ara, els de la Creu Alta la porten a escena durant els caps de setmana de setembre i octubre.
Comença la temporada teatral amb un musical al Teatre Sant Vicenç. La Botiga dels Horrors explica la història d'un treballador d'una floristeria que cria una planta que menja carn i sang humana. Des del Sant Vicenç prometen fer riure al públic i asseguren que l'obra està plena de sorpreses i que totes les cançons es faran en directe. Marina Julià, directora de l'obra, explica al programa Al matí d'aquesta casa que un dels punts més complicats de la producció de l'obra ha sigut la coordinació entre el titellaire que dona vida a la planta i l'actor que li posa la veu.
La coordinació és molt, molt important perquè els dos personatges, ja he de dir que des del bon principi d'assajos ha anat molt bé. O sigui, han tingut molt bon report entre ells i ha sigut realment molt més fàcil del que jo esperava, perquè podria haver sigut molt complicat, però ells s'han entès molt bé.
Així doncs, durant setembre i octubre, qui vulgui riure i cantar una bona estona, que vagi al Teatre Sant Vicenç a veure aquesta Botiga dels Horrors.
I precisament, els musicals han estat els grans protagonistes de la gala Sabadell Aixeca el Taló. Les entitats de teatre de la ciutat, agrupades sota el nom Sabadell Teatre Associació, han presentat les obres que es podran veure als escenaris de la ciutat aquesta temporada, dominades principalment per aquest gènere, el musical. La gala també ha servit per homenatjar l'actor sabadellenc Francesc Moragues.
L'Està ha celebrat el seu 5è aniversari al Teatre Principal de la ciutat. En aquesta gala s'han donat a conèixer les obres que les companyies de teatre representaran durant tot el curs. El gènere musical torna a conquerir els teatres de la ciutat amb obres ja conegudes pel públic, com per exemple La Bella i la Bèstia o Rapunzel de la Joventut de la Faràndula, o també Josep i l'Increïble Abric en Tecnicolor del Teatre del Sol. El Teatre Sabadellenc, però, també presenta novetats, com és el cas d'aquest Jabarut de París que es podrà veure al Teatre Sant Vicenç, l'obra Es para en el tren del Teatre del Ciervo o també el musical El Préssec Gegant, que s'estrena al maig al Teatre Joventut de la Faràndula. Xavier Clapés i Alba Grau són els directors d'aquesta última obra de la Faràndula. Expliquen que és tot un honor dirigir junts aquesta adaptació d'un conte de Roald Dahl.
Doncs mira, precisament amb l'Alba és un superplaer poder dirigir amb ella, perquè fins ara hem estat actuant junts, doncs possiblement a 5 projectes hem estat actuant junts i sobretot amb uns personatges que tenen molta afinitat, com per exemple el Màgic d'Oz i l'Espantaocells, o aquesta última que també presentem avui l'Està, que és Rapunzel, doncs la Rapunzel i el Jim Fisher. I en aquest cas, doncs, clar, si jo havia de dirigir, tenia clar qui era la meva mà dreta, que és l'Alba Grau.
L'acte també ha comptat amb la participació de l'alumnat de les escoles Cifuentes i Enric Casasses en representació de la mostra de teatre escolar.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixa-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
El Sabadell ja té al Sarró la primera victòria de la temporada.
Avui anem a disfrutar una mica, macho.
Sí, Toni, però ara ens hi hem de posar una altra vegada.
Tornem a la salseta del grup 3.
Correcte, i ara toca aconseguir la primera victòria a casa.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge torna l'horari clàssic a la nova Creu Alta. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Ontinyent Club de Futbol.
Hola, sóc l'Aleix Coc. Escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Comencem el repàs a les informacions més enllà de la ciutat. La Fiscalia Superior de Catalunya no vol que s'investigui el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, per un presumpte delicte de desobediència.
Ho havia demanat el jutge d'instrucció 13 de Barcelona, el que investiga el referèndum, però com que Aragonès és membre del govern, només el podria investigar el Tribunal Superior de Justícia. Abans de prendre cap decisió, aquest tribunal va demanar el seu parer a la Fiscalia i el Ministeri Públic ha conclòs que no hi veu cap delicte. El que es volia investigar és si Aragonès no va fer cas a la petició expressa del Tribunal Constitucional que no fes res per celebrar l'UO un cop ja havia estat declarat il·legal.
I l'ANC i Òmnium exigeixen que els partits sobiranistes i els agents socials sumin forces per fer front a l'Estat i que d'aquesta manera el sacrifici de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart no hagi estat en va, diuen.
El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha fet una crida a sortir al carrer tant com faci falta davant del que ha qualificat una farsa del judici ignominiós i la sentència contra els encausats per l'1 d'octubre. També ha instat el president espanyol, Pedro Sánchez, a reclamar que es retirin tots els càrrecs contra els presos polítics. Ho ha dit davant milers de persones, 15.000, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, que s'han concentrat aquest dijous al vespre al mateix lloc on, ara fa un any, 40.000 persones van mobilitzar-se durant més de 12 hores en senyal de rebuig a les detencions i escorcolls a diverses seus i organismes del govern per buscar els preparatius del referèndum.
Nous missatges de jutges a través del xat del Consell General del Poder Judicial comparen Carles Puigdemont amb un violador.
Entre els missatges publicats avui per eldiario.es també hi ha alguns que critiquen la negativa d'Alemanya d'accedir l'expresident i lamenten que es tracti l'Estat espanyol com un país bananer. Per tot plegat, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a reclamar la dimissió del president de la màxima institució dels jutges, Carlos Lesmes.
I les associacions de jutges precisament consideren desproporcionat que Torra demani la dimissió de Lesmes per l'escàndol dels Correus.
A parer de les associacions judicials, els Correus era, diuen, privats i expressaven opinions personals. Per això consideren que no comprometen el conjunt de la carrera judicial. A més, consideren que els Correus tampoc comprometen els magistrats que hauran de jutjar els líders del procés independentista a la presó o a l'exili, que en cap moment s'han pronunciat en aquests correus.
La Fiscalia del Tribunal Suprem suposa obrir una investigació per les suposades irregularitats en el màster de Pablo Casado.
Aquest mateix divendres, la Universitat Rey Juan Carlos ha anunciat que hi ha arxivat la investigació sobre la llicenciatura d'ADE del president del PP després que no s'hagi detectat irregularitats.
Alfred Bosch renunciarà a encapçalar la candidatura d'Esquerra a l'alcaldia de Barcelona en una assemblea urgent que el partit celebrarà avui mateix.
Els mitjans Ara i Nació Digital apunten que Ernest Maragall, actual conseller d'Exteriors de la Generalitat, el podria substituir. Cal recordar que Bosch es va presentar el març d'aquest any a un procés d'eleccions primàries per ser el candidat de la formació a l'alcaldia en les eleccions municipals de l'any vinent. Unes primàries que va guanyar en ser l'únic candidat que es va presentar.
Tragèdia a Tanzània. Almenys 47 persones han mort en el naufragi d'un ferri al llac Victòria. El naufragi hauria passat a pocs metres d'arribar a port.
Les autoritats treballen per trobar supervivents, però creuen que la xifra de morts podria augmentar fins a les 200. Durant la nit s'han aturat les feines de rescat. No se sap el nombre exacte de persones que hi havia a l'embarcació, perquè la companyia que l'operava diu que un dels ofegats seria l'encarregat de vendre els bitllets.
I abans de tancar aquest Notícies Migdia, us informem que s'ha desconvocat la demostració del bus autònom Mèrica a Sabadell, prevista per aquesta tarda a conseqüència d'una incidència tècnica. N'acaba d'informar l'AMTO, que és la responsable d'aquest projecte. Recordem que l'activitat s'emmarcava en la Setmana de la Mobilitat Sostenible a Sabadell i que, per tant, de moment ha quedat cancel·lada. El bus autònom, amb capacitat per a 12 persones i sense conductor, havia de circular per la ciutat durant els pròxims 3 dies. I avui acabem amb la música de la cantant catalana Rosalía, que està nominada a 5 premis Grammy Latino. El guardó més destacat al qual està nominada és el Premi a Millor Cançó per aquest Malamente. Rosalía també opta a millor gravació de l'any, millor vídeo musical, versió curta, millor cançó alternativa i millor fusió interpretació urbana. Amb aquestes 5 nominacions, Rosalía es converteix en la dona amb més nominacions d'aquesta 19a edició dels Premis Grammy Latinos. Malamente. Doncs així posem el punt final. Fins aquí a Notícies Migdia d'avui. Recordeu que podeu trobar ampliades totes aquestes informacions al portal de continguts de l'emissora. Ara arriba a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo amb tota l'actualitat del Centre Esport Sabadell, que diumenge juga amb l'Ontinyent a la Nova Creu Alta. Més informació esportiva també en aquest Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.